Jo vaig a tirar talls ara, perquè la gent que té una edat jove sàpiguen de què estem parlant. I a partir d'aquí jo callaré...
Ai,
perquè, si no, sí, clar. Perquè parlin els altres, perquè és la primera vegada que crec que és, batem el rècord d'aquest programa de gent entre aquí i gent que està pel món que entra en directe. Tira, primer. És un programa... Aquest any fa 20 anys, 20 anys, d'un dels programes de petit format més estimats i més recordats de la tele que s'ha fet a Catalunya. Era un programa de Vitamina N, que passava just aquí sota de RAC1, que era City TV, un programa que unes dades d'audiència espectaculars, tractant-se d'un programa d'una televisió privada. El programa el dirigia i el presentava el Jordi González. I llavors això va ser un planter molt important de joves talents que després han destacat tant els mitjans de comunicació com el món de la cinematografia, el teatre, etc. I ja el recordarem. Però aviam, vaig a saltar-me el guió, eh? Inici de programa.
Gràcies de veritat per ser amb nosaltres. És 11:45, comencem en directe, Vitamina N. Això ho dic cada nit perquè és veritat.
Val.
Perquè comencem en directe, aquest programa no es grava mai, quina mandra, gravat tantes hores. I Vitamina N, que és aquesta proposta que fem cada nit, de dimarts a divendres, aquí a City TV.
L'últim programa, l'últim dia del programa, deia això Jordi González.
Aquest ha estat el programa més honest dels que he fet. Sé que no es pot fer enlloc més. Vitamina N és això, és així, és aquí, i no pot ser d'una altra forma ni d'una altra manera.
Interessant, això. Va començar Vitamina N el gener del 2002. En només 2 mesos van multiplicar per 6 l'audiència inicial que tenia City TV en aquella franja. De fet, hi havia moments de la nit que aconseguien puntes del 20 i el 30% de quota de pantalla, tenint en compte que fora de Barcelona la senyal era, com moltes vegades, segons quins llocs escoltar RAC1, que no sé si escoltar el Justo Molinero, Radio Gladys Palmera o una emissora catalana. En fi, clar, l'últim dia del programa va aconseguir una cosa, és que la Diagonal estava plena.
Suposàvem que aquesta nit molta gent ens vindria a acomiadar, i és així, només cal donar un cop d'ull a la Diagonal. Mireu les persones que avui han volgut venir fins a...
Aquest programa vam veure de tot. Hi havia dies que era una bogeria. Per exemple, podem recordar un dia que dues noies i un noi es van despullar completament enmig del plató per aconseguir una càmera i una agenda digital i un rellotge.
Però vols fer els calçotats? Sí? Pues venga, calçotats fora! Ale! Ala!
Aquest programa qui havia? Doncs jo vull fer un anecdotari. Els que no hi són avui aquí i que ara he anat preguntant amb ells qui no està aquí i que es podria sentir reflectit i escoltat del que passava, Pol Marçà, Yolanda Ramos, Eva Barceló, l'Àngel Pavlovski, la Juani de Lucía, la Pilar Eire, la Mary Jo Jordan, la Mabel Martí, entre d'altres i d'altres i d'altres. Començo l'estudi. Ben tornada, Marta Torné, bon dia.
Bon dia.
Rocco Steinhauser, bon dia.
Què tal, bon dia.
Darío Charly. Porras, bon dia.
Bon dia.
Josep Ferrer, qui feia del Soledad León de Salazar.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Buenos días.
Què tal? I una de les productores del programa, la Teresa Asensio, bon dia.
Bon dia.
Com, una de les productores i l'encarregada d'una secció exitosíssima, la Vitamina sí. X, que ja en parlarem.
Ara en parlem. Vale, vale. Tenim 23 minuts per davant per parlar-ne. Hola, Quique Todito, bon dia.
Què passa, família?
Guapo!
Estic molt orgullosa d'entrar en directe a la Catedral de la Informació.
Jo vull sentir...
Per empadronar-se.
Jo vull sentir anecdotaris. Anecdotari. Perquè ara parlaves, Darío Porras, parlaves del Vitamina X.
Vitamina X. Posa un context. Vitamina X era una secció directament pornogràfica. És a dir, la Teresa Asensio...
Bueno,
a
veure...
No.
Sí.
Era una secció porno. És a dir, nosaltres teníem una sèrie de pel·lícules VHS porno i d'allà fèiem especials.
Era crítica de cinema porno. De cinema per
l'adult. Carlos Bollero del porno.
Ah, exacte. Però fèiem coses impensables, Jordi. No et posis les mans a la cara, perquè era impensable fa 20 anys.
Ara és impossible poder fer això?
Absolutament. Tu imagines una secció ara que fos tipus de membres virils... que surten a les pel·lícules porno.
És que aquella època...
I mostràvem tipus de membres virils. El pito, en perdó, tipus Torre de Pisa.
Llapis.
Així, inclinadet.
Llapis.
No puc creure.
Però és que aquella època, Jordi...
El pito tipus volcà, així com amb una base
més,
molt ampla.
Arribaves a les 10 del matí a la redacció, hi havia allà a la redacció el Didac, no? Allà muntant amb els monitors amb el porno. I tu ja ho normalitzaves, bueno, sí. Ja era normal.
I a la sala oval on es reunien els directors de City TV. Allà...
Allí fèiem una secció dels somnis eròtics. Se'n recordeu dels somnis?
Sí.
Fèiem una secció que eren somnis i la Juani de Lucía portava els actors. Llavors la Soledad, per exemple, tenia un somni eròtic. I allí fèiem el somni i jo allí muntant un 4-5 strippers sí. Que venien del Bagdad.
És que aquella època, Jordi, no hi havia el CAC. Això és molt important.
Ni
no existia el CAC.
Ni Twitter.
I llavors el CAC és l'organisme que regula els continguts. Clar, llavors podíem fer el que volíem.
Clar. No, i el que diu la Treda.
A mi m'encantava arribar a les 4 que feien la reunió d'escaleta al Jordi i a les audiències, i l'única preocupació del Rocco era que li mostressin les fotos dels tios que se despullaven per la nit. Ell estava tot calent des de les 4.
Escolta'm, no és veritat, jo veia, quin menú tens aquesta nit? I doncs mira, tinc dos persones que avui faran això, i tinc una noia, bueno, doncs jo escollia, doncs agafa aquest i agafa aquesta. I ja està.
Jo com que era l'encarregat de fer les locures un poc més graves dels divendres per la nit, me'n recordo un dia que van despullar un tio i una tia i tenien que guanyar un DVD que costava 60 euros al Carrefour, i la prova era que tenien que anar manillats des del plató fins a la plaça Catalunya. I dins la plaça Catalunya tenien que posar-se dins la font i cercar les claus per obrir les manilles. Quan arribam a la plaça Catalunya, hi ha dos cotxes de la Policia Nacional que us comencen a fer fotos. En aquella època, i ara jo crec que tampoc es pot fer...
Jo recordo tenir de les bogeries...
És que era que el concursant era el germà d'un policia i van...
És que no demanaven permisos de res. No es demanava permisos.
Jordi, teníem una idea i dèiem, hòstia, on t'ho fem? I baixàvem aquí, a plaça de Francesc Macià, en la rotonda, en el jardí, sí. I ho gravàvem allà.
Sí, sí, ens feien fora a vegades, però...
Bueno,
sí, sí, i creuàvem d'aquí, de la ràdio, fins a Francesc Macià, tots disfressats, un de torero...
És que no recordo qui era l'alcalde en aquella època, si era el Jordi...
L'Areu
o el Clos, però és que ens va donar... llibertat total.
Ha prescrit després de 20 anys.
Jo recordo, Torito, tu no sé si te'n recordaràs, de dues coses que vas fer tu. Una, en una de les proves de l'street poker que despullaves a gent i això, hi havia una vegada que un noi s'havia de pintar de color esvergínia. I ens vam equivocar i vam comprar pintura que no marxava. Vam sortir d'aquí a les 3 de la matinada i el Quique amb una lija rascant l'esquena del noi perquè no li marxava la pintura.
Hauríem comprat la més barata que vam trobar.
I una altra boníssima que va ser, aquí al davant, una prova era, el Quique va posar... hi havia un concursant que estava despullat només amb calçotets i havia d'anar amb un skate fins a plaça Catalunya, també, em sembla. I li vam lligar a l'skate una sèrie de petards. Havia d'anar baixant amb skate i anar encenent els petards. Només
va acabar ben depilat.
Espera. No, el Quique encén els petards aquí al davant de Francesc Macià. I just quan encén el petard, passava pel costat una senyora que portava un gosset tipus chihuahua, i del susto del petard, el gos se li va escapar i el va atropellar un cotxe. I la senyora cridant, mi perro!
Me l'han matado, l'han matado.
No sé què va passar amb el gos ni amb la senyora.
Un moment.
Ha prescrit, també. Ha prescrit.
No, això és molt important dir-ho.
I el gos no va morir.
Sí. No.
M'han parlat d'un número d'escapisme amb una serp.
Sí.
Qui m'ho explica, això?
Jo, aquest número és meravellós.
Aviam.
Tu no sí.
Un número d'escapisme. Una noia amb el seu pare d'uns 70 anys, lliguen el pare i li tapa la cara, la boca, perquè no pugui respirar, i els braços. El posa dins un bagul. La noia puja sobre del bagul i comença a fer... contorsions, amb una serp.
S'havia comprat aquell dia...
Una mica tronadet.
Darío, important el detall. Aquell dia ella s'havia comprat unes sabates noves, que era la que portava en l'actuació. I que no estava molt acostumada a aquelles noves que li feien mal.
Exacte, perquè tenia molt de taló. Comença a contorsionar-se, a ballar, rellisca perquè les sabates no li anaven bé, i es fot una hòstia descomunal a l'esquena.
I la serp?
La serp...
Desapareix?
Desapareix.
Darrere de l'escenari?
El públic histèric, una serp allà al mig.
I jo deia, noia, és verinosa, una... jo deia, és verinosa, és verinosa, perquè encara em fotem més xou. La noia... I la gent, de veritat, marxem.
Exacte.
I el Jordi, relaxem, relaxem.
El públic histèric. La noia feta pols, amb l'esquena fet desgraciada.
I el pare on estava?
El pare estava dins.
I
quan
la
passen
caixa.
Molts minuts... La noia comença a agafar allò, es comença a recomposar i això, i de sobte...
I li dic, mi
padre, mi padre! Obrim el bagull i estava el pare lila. Que li faltava la respiració.
La serp havia acabat a darrere de l'escenari.
Sí, la vam trobar després de la
serp.
Jo aquestes coses em feia molta angúnia, però sembla que va ser ella que va recuperar la serp, que era una...
Allà que recordar la millor anècdota del programa, que el programa es va acabar perquè el Jordi González anava a viure a Austràlia. 20 anys després encara no ha anat a Austràlia.
Bueno, ara bien sí. Però, va, un moment. Maciel.
Maciel.
Ai,
jo surto de la tele, perquè, clar, la sortida de la tele era per les escales que hi ha en aquests moments Media Market, exacte.
Són les mateixes escales.
Allà hi estava la recepció de la... I llavors, al costat estava el plató. Jo surto i em trobo a Maciel parlant amb el de seguretat. I li estava dient... No sé
quiero la llave de mi habitación.
Sí, quiero la llave de mi habitación. Clar, veus, jo entenc que Maciel la van deixar, baixant del Cròniques per a Diagonal, sí. La van deixar a Francesc Macià. No sé, ella va demanar que era aquí i total que ella va agafar, va veure un edifici alt, va pensar que era l'hotel. Total, se'n
puja... La recepció era el Vitamina.
Llavors, volia la clau, i llavors jo parlo amb ella i li dic, Maciel, mira, que no, que esto no és un hotel. I, però què hotel estàs? No tenia clar exactament on anava. Total, que la vaig acompanyar per portar, agafés un taxi i la portés al Condés de Barcelona, que era on realment dormia la gent del Cròniques. Però clar, la pobra estava completament...
Beguda.
Presumptament, diguem això. Sí, va ser espectacular. I alguna vegada que et trobes... És que et trobes famós constantment, perquè, clar, davant de la Diagonal sempre veus gent passant. I un dia estàvem fent el programa, estava el Jordi a la taula, que dona a la Diagonal, i veig a Sancho Gracia passar. I jo li dic al Jordi, dic, gira't, que el Sancho Gracia allà es gira, i clar, el Sancho mira amb una cara, surt el Jordi amb el micro, dic, Sancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Dice, pues que estaba pasando y no sé qué coño es esto. I dic, sube. I al final van fer entrevista a Sancho Gracia, així... directament
al Rafael Amargo, sempre venia després de la funció,
sí,
sempre venia.
Sí, es va fer com col·laborador.
I ja que dic, a part del Vitamina, és la gran gent de Catalunya que ens va ajudar a fer les diferents seccions, que ara ja són molt majors, molts. L'altre dia estava a Goya, vaig entrevistar la Penélope Cruz i al costat de la Penélope Cruz estava un tio que era el road manager d'ella i me diu, jo me desnude contigo. Jo dic, tampoc m'enrotllat tant de tios.
Però Jordi,
era un tio que havia concursat allà.
Però si tens gent de l'equip, del teu equip, que ha passat per allà. El Xavi Pérez va venir de públic i el seu mell cada dia passava per davant de la ràdio, per davant de la tele, mirava que passava perquè recollia els diaris i li deia puja. I tenia por que el despoiessin, però se marxava.
L'Enric Cambrai...
era el president.
Era un nen petit i era el president del club de fans.
Però l'Enric ja venia a les 1000 i 1.
Ah, sí?
Sí. Me'n recordo un dia, per una mica anar amb la línia de que parlem de que fèiem el que ens donava la gana, i me'n recordo un dia que em trobava fatal, tenia 38,5, 39 de febre, i jo no podia fer plató. I no sé per què, per escaleta i tal, el Jordi, no, és que has de sortir. I li dic...
Posar un llit.
Porta'm un llit. Si em portes un llit...
Amb el termòmetre.
I em porta un llit allà a la taula, una mica inclinat, i jo, clar, jo estava a gust, perquè estava al llit, que és on et ve de gust estar quan estàs malalt, fent el directe.
No.
No recordo.
I parlant de llits,
Torito... I el Torito va viure una setmana a la Terrassa.
Una setmana,
sí? Van fer un Gran Hermano.
Li vam muntar un Gran Hermano.
Amb la moda que hi havia de Gran Hermano, li van comentar al Jordi de fer un Gran Hermano i viure allà.
El Basté posa una cara d'al·lucinar.
No, jo, clar, jo feia el programa de nit a Catalunya Ràdio, després arribava a casa i deia, no m'ho puc creure, això que estic veient.
Clar, t'arribaves al final.
Sí, al final, que era clar, que era el moment més gran.
És que va haver una època que teníem que fer... que contraprogramàvem el Cròniques, i moltes moltes vegades el Jordi diu, quan vagi la publicitat al Cròniques, al Cerdà, a les 2:50, m'avises i llavors ens ho farem treure a la Juani de Lucía. I llavors li deia al Jordi, li feia amb la mà, diu, Cròniques a Publi. I deia, què passa, Juani de Lucía? I llavors passava Juani de Lucía amb tota la seva cavalleria de strippers i de...
I de consoladors.
I de consoladors. Però és que era l'època, era el moment golfo, perquè si teníem que lluitar contra Cròniques, era amb aquest tipus de contingut.
Bueno, consoladors, els strippers i tot això, Jordi, el plató era molt rudimentari i l'accés de la
era
tele...
Era petit.
La gent on deixava els seus abrics, la gent de Públic, era al costat de l'accés, amb una habitació molt petiteta, i en allà era on hi havia els strippers posant-se a to per sortir...
Que
com
se la preparaven.
Per sortir com Déu mana...
Ja. Ho entens, sortir, no, Jordi, que se l'estaven preparant.
Ja t'entenc.
Home, que
no, Jordi.
Una goma. I tu imagina't algú del Públic que, per lo que fos, havia d'anar a buscar uns caramels perquè li feia mal de coll, anava a l'abric i al bolso...
Estava un caramel gros.
Mira, hi ha un dia... Després del Michael Bublé, que parlem aquí de Pitus, després de l'entrevista fantàstica del Bublé aquí de Pitus...
No, però, escolta, hi ha una actuació antològica que estava l'Àngel Pawlowski a l'estudi, al plató, i venia un brasileny que tenia una tita de 30 centímetres i li van preguntar, escolta'm...
Tita. Bueno, 27.
Jo recordo que eren 30, li diem, escolta'm, el brasileny... El brasileny que surti amb la tita cap amunt, amb l'espasa cap amunt. Vale, doncs es prepara, fa tot el show, i llavors treu la tita de 30 centímetres allà, tot això, i el Pawlowski veu allò fent del personatge d'Orina, Propoyenska.
Se la va posar com a plomes de marabú pel coll. No.
Es posa de genolls, dient, però què és això? El stripper s'apropa a l'Àngel i sense tenir cap consciència d'on estava ni de res, agafa amb el penis i li fot dos cops al cap amb el penis. I el Jordi em fa signes com dient cobrin plano, que estàs quedant el programa.
Bueno, escolta,
a l'estaven d'ahir.
Jo me'n recordo... I mira d'aquest
paper. El concurs és Escalera al Cielo.
Escalera al Cielo.
Escalera al Cielo. És una escalera que te lleva al cielo. Esta escalera dissenyada per...
Per entendre's el que donava...
Aquest soc jo.
Donava el paper de...
Sí.
La persona dient, però què és tot això?
Jo penso que aquest personatge avui no el podria fer perquè, clar, la realitat ha superat la ficció, no? Llavors, esclar, hi ha persones reals que diuen més disbarats dels que deia jo, que era una persona molt de dretes i tal. Jo tinc una anècdota molt divertit amb taxis i tal, però en tinc un d'aquí de plató molt divertit. Jo estava a l'Ortega fent una secció i portava dos senyors, un senyor de 75 anys, aquells fantàstics senyors que portava, no? I el Jordi sempre em deia, tu a plató i fora de plató sempre mantingues el personatge. I jo, doncs, tota fina i tal, buenas tardes, ¿qué quieren un cafetito? I els senyors, no, gracias, adiós, bueno, pues que nos vaya, que vaya bien. I marxo i l'home li diu a la dona, diu, ya se puede esforzar, ya que es un hombre como una catedral.
Tot això ve perquè amb una ment tan privilegiada com estrambòtica, que és el Jordi González, se li va ocorrir, és el pare que ho va parir tot plegat.
Sí.
I ho està escoltant des del començament. Hola, Jordi, bon dia.
Ai, mi madre, Jordi, t'estimam.
Jordi!
Jordi!
Els teus nens, Jordi, els teus nens.
Deixeu-lo parlar.
No, escolta. He de dir que tot això es podia fer perquè tenia la complicitat del que era en aquell moment el jefazo, no?, del grup audiovisual Godó, l'Albert Rubio, que quan em va proposar fer un... Mira, el grup audiovisual va arrencar el gener del 2021, no?, que vam fer 20 anys l'any passat.
El 2001.
I també va començar a City TV, sí, el 21. I jo en aquell moment estava a Austràlia perquè... Bueno, havia mort la meva mare i havia volgut, doncs, desaparèixer una mica del mapa. I, bueno, per raons de feina vaig haver de tornar cap aquí. Aleshores, l'Albert em va dir, escolta, t'animes a fer un programa aquí, amb nosaltres? Això és una televisió metropolitana que no té encara gaire repetidors i que no veurà gaire gent i tal. A mi mai m'ha importat, diguem-ne, el volum d'espectadors que tindrà una cosa que es fa a la tele, no? Si et posa, si et fa trempar, si és divertida i tal. I em va fer molta il·lusió. Com això era aquell plató. Dic, però aquí hem de fer un programa de televisió amb tantes columnes, un sostre tan baix,
sí.
I tot plegat. I vam fer de la necessitat virtut i va sortir tot això. I moltes vegades amb el Xavier Cerdà i el Joan Ramon Mainat, que estaven presentant i produint Cròniques Martianes, un programa amb un pressupost brutal, em deien, hòstia, que tu tens el que no tindrem mai nosaltres, no? Que és un plató al carrer i un públic tan entregat, tan absolutament, diguem-ne, en una comunió total amb el programa, que això no té preu. I és veritat, perquè, clar, la Marta diu, posa'm un llit, però qui havia de trobar el llit era la Teresa. I la Teresa tenia una hora i mitja i 0 euros per trobar un llit. I el trobava.
Sí, sí.
I el trobava. Aleshores, és una... És gràcies a la complicitat de l'Albert Rubio, que feia veure que anava a dormir d'hora, que feia veure que anava a dormir d'hora i que no veia mai la secció de la Teresa, per exemple, o els strippers, o... Sí. Saps? Perquè els altres jefes, que eren més grans i tal, aquests jo ja sé que anaven a dormir més d'hora, però l'Albert sé que no. Però, bueno, escolta, tu l'endemà arribes al despatx, veus les audiències i dius, hòstia, potser no fa tant de mal ensenyar un pit a les 2 de la nit, no? I ara, o una tita torta, no sé.
Ja, ja, ja. I ara la pregunta és, clar, que això defineix, depenent de la resposta que en digui, Jordi, és probable sí. que la reflexió que ens arriba a pensar és que social i políticament hem anat a pitjor, que és aquest programa ara es podria emetre?
Doncs no, i escolta una cosa, abans parlàveu de qui era l'alcalde, jo crec que era l'hereu, sí. però el pitjor és que el president del govern i per majoria era l'Aznar. Recordeu l'Aznar? Sí. Bueno, doncs aquell home, aquell home, el pitjor president que ha tingut a Espanya, encara no sabem per què, va implicar Espanya en una invasió brutal a Iraq, sense cap prova, sense res, no? O sigui, a la guerra, a matar gent. I des de Vitamina va sortir una iniciativa per part del Torito que vam secundar tots, que va ser el nu a la guerra. L'eslògan era no a la guerra i vam fer el nu a la guerra. I milers de persones gravaven un vídeo amb aquesta frase, nu a la guerra, completament nues. Que això jo sé que molestava molt al PP, molt. Soledad, usted estaba muy indignada.
Hombre, don Jorge, ya tenía claro. ganas de que usted me mencionara porque llevo aquí 20 no. minutos y el señor Baste no me ha dejado ni hablar.
Bueno, escúcheme, a mí tampoco.
Este señor el Baste basta.
A mí tampoco. Bueno,
un pato Jordi.
Escuchando, oiga. Entonces, ande ya la Soledad. Es que la delegada del gobierno en Cataluña está muy molesta.
Ay, sí, bueno, la Julia...
Pues que no invadan países.
Exacte, la Julia García Valdecasas, no?
Sí. Sí, senyor, quina memòria tens, Rester, hòstia. Sí. Ah, vull fer, si us plau, un petit in memoriam a dues persones que fonamentals a les nostres vides, que van ser la Carmen Caballero, que va treballar amb nosaltres fins l'últim programa, diguem-ne, i el Jordi Orozco, que era director del canal, i que no sé per què va morir de manera prematura, no sé, molt jove, el dia de novembre, crec, el dia de Tots Sants, no? I a ells jo els hi dedicaria aquests 20 anys que estem celebrant d'alguna manera aquí al món Arracú, no?
Escolta, deixa'm dir una cosa ja per acabar, perquè són falten 3 minuts per
acabar. Per acabar?
Sí, és que aquí... No, podeu continuar en segona part, jo estaré encantat que tornem una altra vegada i continuem. No, bueno. Que és una cosa que m'he assabentat ara, que és que, Teresa, tu tens totes les gravacions a casa?
Sí.
Mare meva.
Sí.
O sigui, el que no té, perquè ens entenguem, el que no té 8TV, el grup Godó, ho tens tu?
Sí, a veure, no sé si són totes, però crec que podrien ser totes, sí, perquè és una col·lecció que tenia el Jordi, que ara la tinc jo.
També aquesta?
Per motius, sí.
I el peix? El tens?
El peix no el tinc. El peix crec que va traspassar.
Ui, el peix?
És que teníem
no
peix.
Sí, recordo el peix.
El de la Giovanna.
El de la Giovanna.
Montalbetti.
La Giovanna Montalbetti entrava a plató amb una peixera i un peix que es deia així.
És que passava molta gent.
Sí. Però no sé si et fes segona temporada d'això d'avui, ja t'ho dic ara. Sí, en breu torneu a venir. Jo us dic en breu torneu a venir.
L'última entrevista a la Rocío Jurado la vam fer des del Vitamina N.
Ah, sí?
Què dius ara?
I la Rocío Jurado, Palau, més o menys, que jo li vaig cantar a ella.
I la Pantoja,
que tengo que gustas mucho.
Clar, tot això era gràcies a la Carmen Caballero. No,
Jordi, exacte, Jordi, però el que té la Teresa és or, És que això li heu de treure suc.
Ho sé.
De fer un altre especial.
Hauria d'haver alguna persona que volgués passar totes aquestes cintes a...
Estan en VHS.
Quantes cintes són?
Crec que vam fer 300 i pico programes, no, Jordi?
Vam fer des del gener Mira, tu acabaves de fer 54 anys. Acabaves de fer 54.
Sí, sí, feien de
des del gener del 2002 fins al setembre del 2004. No, no estan, però va ser molt intens.